diferencia.
Què diferencia aquesta unitat de les que han creat altres hospitals i per què és única a l'Estat?
A veure, és una unitat que fa un parell de setmanes que anem intentant coordinar per muntar, en un moment que no, aquesta iniciativa no havia sortit, però òbviament això ho estaran fent altres hospitals amb aspectes més o menys similars, algunes diferències, però el que sí és relativament nou, o sigui que davant d'una malaltia tan nova intentem coordinar els esforços de l'hospital, de l'atenció primària, de la part assistencial, de la part de recerca, i que això ho fem ràpida i àgilment, ens sembla que és donem resposta a una necessitat del que tenen els pacients que han estat infectats i que encara avui encara en tenim alguns per aquest nou virus.
I l'objectiu, doctor Cervantes, és arribar a revertir les seqüeles o detectar-ne algunes que puguin haver passat desapercebudes abans que vagin a més?
Aquest és un dels aspectes importants, perquè nosaltres hem donat una resposta al millor que hem pogut, en un temps rècord, amplificant uns espais assistencials que no existien, obrint llits d'UCI, trobant respiradors a tot arreu, i això s'ha fet molt ràpid, molt ràpid, i ara necessitem reflexionar sobre el que ja hem solucionat, el que ens queda per solucionar, i un dels aspectes que tenim pendents és el tema dels malalts que triguen a recuperar-se, o perquè han estat molt greus, o perquè tenen unes manifestacions estranyament llargues de la mateixa malaltia, encara que ja no contagin. I això és un tema que requereix estudi per un costat, perquè són fenòmens nous, i sobretot atenció directa als pacients. No podem parlar d'estudis en abstracte de virus, estem parlant de persones que estan malaltes, uh-huh. I això és una part important. També és cert que hi ha d'altres, per exemple, al voltant d'un 10-15% dels pacients que hem diagnosticat, els hem diagnosticat clínicament, per la nostra sospita raonada de que tenien aquesta infecció. Però ens fa falta la confirmació, perquè, com sabeu, inicialment les proves eren escasses, després la PCR no arriba al 100% dels casos com a diagnòstic, i ara tenim noves eines, les serologies, que es diuen els anticossos, que ens permetrà saber aquesta gent que vam sospitar i vam tractar com a coronavirus que realment l'hagin tingut. I això és una cosa urgent que hem de fer en les properes setmanes perquè la gent ho sàpiga, que quedi tranquil·la del que hem pensat que tenien és el diagnòstic definitiu d'aquella malaltia. I després tenim necessitats immediates de recuperació, de seqüeles que ja coneixem, que no hem d'estudiar. La gent que ha estat un mes a un llit de cures intensives no s'ha mobilitzat, ha tingut un virus que genera molts fenòmens trombòtics i necessita ara rehabilitació. Necessita tornar a caminar, fer exercicis, fer vida normal, fer fisioteràpia respiratòria i tot això ho necessiten ja, i no s'ho inventa la unitat funcional. Això ja s'està començant a fer per cada unitat respectiva, rehabilitació, o pneumologia, o radiologia que fa els TACs. El que nosaltres intentem això és donar-li una unitat en el sentit de coordinar el coneixement del que estem fent i dels esforços que venen pel futur, no d'inventar-nos protocols que cada especialitat més o menys ja té prevista. I per últim, el que intentem al coordinar-nos amb la primària és no doblar esforços, no fer les mateixes coses des del metge de capçalera o des del pneumòleg o des del cardiòleg, sinó decidir, protocolitzar i, si és possible, fins i tot organitzar que el malalt s'hagi de moure el mínim possible per fer totes les coses alhora. És qüestió d'organització, no és fàcil, però es pot fer, i per això neix la unitat funcional promoguda des de la direcció de l'hospital. O sigui, això vol dir un compromís de posar-hi recursos. Vull dir, si no, ja pots fer un paperet molt bonic, però es tracta de que fem les coses bé. I això neix d'una voluntat compartida entre el CatSalut, que és el nostre referent com a organitzador de la sanitat pública, i l'ICS i l'hospital, que són la part que dona l'assistència primària i d'hospital.
Doctor Cervantes, és obvi aquest seguiment mèdic en persones que han estat a la UCI, que els hi caldrà, com ara vostè molt bé explicava, algun tipus de rehabilitació, però en pacients lleus això també es farà, aquest seguiment, i de com?
Sí, molt probablement més basat en l'atenció primària, però amb la possibilitat de compartir informació en diversos aspectes. Un, amb que no surtin coses noves. Això és una malaltia nova, hem après les coses immediates, encara no tenim un tractament ben definit i hem de treballar per intentar aclarir amb tot el que hem fet el que ha funcionat i el que no ha funcionat, el que ha anat molt bé i el que no ha anat tan bé, i tot això requereix anàlisi, mirar el que hem fet. Però a més estar atents si surten manifestacions noves. Setmanes enrere sortia el tema de les lesions a la pell, que al final no han sigut molt greus, però que ens han servit perquè a vegades és la forma d'orientar el diagnòstic. O bé la pèrdua de gust o d'olfacte, que al començament desconeixíem i que a les poques setmanes vam començar a veure. I que si alguna persona aquests dies ens va explicant que un dia va tenir febre i ha perdut l'olfacte, doncs la veritat no necessito cap PCR. Ha tingut una infecció per coronavirus. Vull dir que són coses clíniques que en sabem una part i que segurament ens queden algunes per aprendre. Per això diem que la recerca compartida també és molt important. Fer projectes no només d'atendre el malalt quan ens vingui amb una molèstia, sinó de pensar què valdria la pena fer, sempre evitant coses innecessàriament agressives als pacients. Vull dir, si el pacient s'ha de punxar un dia al mes, doncs que es faci una única analítica per tot el que necessita. No cal fer venir tres vegades o quatre a fer proves diverses.
I, doctor...
I per últim ens queda la recerca bàsica de veritat, que és aconseguir saber si aquesta infecció ha deixat defenses, si aquestes defenses funcionen i si són un bon mirall per preparar una vacuna. I tot això, òbviament, no fa el Taulí. El Taulí col·labora, però això ho fa conjuntament amb altres unitats de recerca de la Universitat Autònoma, de Can Ruti, del Vall d'Hebron, etc. Vull dir que és una unitat que per si tindrà una feina, però que una de les parts que no en parlem gaire és coordinar-nos amb altres unitats. Això serà important.
I aquest estudi que es posa en marxa amb 400.000 persones per determinar això que deia vostè, si han generat o no immunitat o com estan, hi ha algun resultat, ni que sigui mínim?
Això són estudis diversos. Un és el de la població àmplia que promociona la Conselleria de Sanitat per fer mostres de tot el territori. Un altre són estudis que fan hospitals concrets i el nostre concretament ha agafat els 4.000 professionals que treballem i els pacients que han passat el coronavirus. Afortunadament, la suma d'això no arriba a tantes xifres, però estarem al voltant d'entre 4.000 i 5.000 mostres. Això ens podrà permetre saber si la gent que ho ha passat ha fet resposta, si gent que no ho ha passat també, perquè potser ho han passat asimptomàtics, i que si aquesta xifra s'acostés al 20%, seria bingo, perquè voldria dir que molta part de la població s'hauria infectat sense saber-ho i estaria protegida. La realitat és que ens quedarem una mica més per sota. De moment, en les primeres 1.500 mostres que portem, estem veient al voltant del 15% de resposta, que no és bo, que és més del que molta gent esperava, però no arriba a ser suficient per evitar que torni una segona onada. Si el virus segueix actiu al món, la segona onada a la tardor o a l'hivern tornarà i ens ha d'agafar preparats. Aquesta és l'última feina de la unitat funcional, aclarir bé el que hem fet bé i el que no per preparar-nos per la propera.
És el cap de malalties infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i coordinador de la nova unitat de seqüeles de Covid de l'hospital de què he parlat avui al Catalunya Migdia. Doctor Manel Cervantes, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Que vagi bé, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.